Enllà de el que pugui dir el pla general del municipi. Jo faig una crida als ajuntaments que no apliquen aquesta mesura perquè era voluntària per als ajuntaments, que facin un acord de ple i s'adheresquin a aquesta opció.
8:04, la informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa. Xiu, xiu.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Un anys amb tu.
Molta tranquil·litat en aquell temps. Molt bé.
Xiu, xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Bon vespre.
Hola, bones.
Avui al Lots no mos queda més remei que començar el programa amb una molt mala notícia.
Molt mal que ha estat. Que ha estat, Inés.
Idò, sa mort ha arribat per un dels personatges més mítics de tota una generació.
Què dius? Qui ha estat?
En Tosomu Shibayama.
A veure, mos separen un parell d'anys, però aquest nom sí que no me sona res, o sigui, zero. Per estar xerrant d'un personatge tan mític, a mi no me sona gaire.
I ni més ni manco és que som pare de totes les aventures d'en Doraemon.
Doraemon, el gat còsmic.
En Tosomu Shibayama, director japonès de la mítica sèrie de dibuixos animats, ha mort a 84 anys. Va dirigir tot allò que li passava en Doraemon durant més de 20 anys. I a banda d'això, també era dibuixant manga.
Home, no, sens dubte, el guardam, el durem en el record, però amb vosaltres creus, vull saber una cosa, m'agradaria molt saber si aquest home, entre les moltíssimes de coses que va fer com a director, va provar el doblatge d'en Doraemon en català de Mallorca.
Que te passa, gegant?
Mira, en Novita encara se renta ses dents.
Sí.
Si no fa dia, arribarà tard.
Tots estem en bromes!
Per favor. Jo crec que no el va provar.
El casquet volador seria com el casquet volador.
Sí.
Què te passa, Doraemon?
No seríem en què tens, Doraemon, mem?
No, però no seria... és a dir, és que ni en català, ni en castellà ni en mallorquí, vull dir, Doraemon era de TV3 i punt.
Sí.
No?
Descatres.
Exacte, descatres.
Com deia la meva predina, qui era aquest tal Marimon?
Marimon, li deia.
Bé, me sap greu que vos hagi fet tant aquesta notícia i espero que puguem fer el programa. Podreu continuar.
Sí, ho intentarem, Jordi.
Quin remei.
Avui tenim Antoni Cardell en el control tècnic. Canviaran els temps, hi haurà altra gent.
M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar. M'encantaria que el sistema fos un altre, que tot el que els rics tenen no poguéssim expropiar. El que jo voldria és expropiar-me a mi mateix, que no hi haguessin límits, que la vida fluís més. Canviaran els temps, hi haurà altra gent.
que Xiu Xiu és un programa que s'adeu en els seus oients, és a dir, a vosaltres, i sobretot que compleix les seves promeses.
Ahir a la secció d'Antoni Jaume mos varen demanar com devia ser la festa d'aniversari del recentment reelegit president del Barça fins al 2031, Joan Laporta, i vàrem especular, imaginar. Vaja, vam elucubrar de valent.
Però clar, una cosa és imaginar i l'altra et sabrà tota la veritat.
I atenció perquè avui la tenim. Perquè ahir vos varen prometre que tindríem tots els detalls d'aquesta festa i aquí a Xiu Xiu, quan prometem, complim.
Per tant, ja tenim a l'altra banda de telèfon una persona que era en aquesta festa de celebració de la reelecció d'en Joan Laporta com a president, una festa de la qual han vist imatges i va ser grossa. Sí, sí. Aquesta persona que tenim a l'altre costat del telèfon va viure aquesta festa en primera persona. Per tant, té xiu-xius. I alerta perquè mos ha avançat que hi havia illencs a Balcana, en aquesta festa.
Bueno, atrevirem a dir que és un dels homes de confiança de Laporta, que l'ha acompanyat durant la campanya. Li ha donat suport. I ho ha fet de la millor manera, amb música.
T'agrairem prou que hagis tingut collons de fer el Camp Nou i ens hagis tret del pou. I ara el culer torna a somriure i això alguns els cou.
Parlant de la Pau de Pons, creador de contingut en català, declarat fan incondicional de Miquel Montoro, Rafael Nadal i molt vinculat a Mallorca, i avui mos ho explicarà tot. Com va ser la festa, qui hi havia i què va passar realment?
Per tant, tenim en la Pau de Pons, el tenim, no el tenim, és que ara hem tingut una...
Justament s'ha...
Ara, ja, moment èpic.
Sí, sí, és que ho tenien tot filat. Jo per mi ha penjat ella, ha dit, no, això...
Sí, se deu haver assustat.
Jo, clar, amb aquesta presentació deu haver dit, home, de confiança a la porta, músic...
Sí que el tenim, sí que el tenim.
El tenim.
La Pau de Pons, bon vespre, benvingut a Xiu Xiu.
Estic amb cotxe i vaig al senyor.
Bon vespre.
Ep, com anem?
Molt bé.
Molt bé, i tu?
Jo content, content de poder parlar amb vosaltres, home. Jo, tot el que és Mallorca, el Javi ja ho sap. M'entusiasme.
Exactament, Pau, perquè els oients que no te coneixen, com te poden presentar aquí, a la gent de Balears?
Sí, jo... Sabeu com feia una mica abans la trinca? Que cosa que passava i fotien la cançoneta? Una mica una cosa per l'estil. I m'agraden molt les festes majors, aquí a Mallorca en dieu superbenes, sí. I vaig de poble en poble amb la guitarra i anant-li fotent canya.
I has, d'aquesta manera, guanyat la confiança del president Laporta.
Perquè també és un paio, és un tio que li agrada també la juerga, és molt agut, que deis voltros. I mira, una cosa va portar l'altra, soc molt del Barça... I ens hem anat fent col·legues perquè li he fet algunes cançons i l'altre dia es va celebrar fort, eh?
Sí, fort. Com va ser, mem, aquesta celebració?
Doncs com és ell, el tio estava esverat, a la tarda estava molt esverat i allà va fer una proclama quan va guanyar les eleccions i va dir «Aquesta nit tots en l'Ocegàs!»
Tal com us ho imaginàvem.
Sí, i us heu d'imaginar tot l'imaginari laportista? Us l'heu d'imaginar. El tio, a dintre l'Ocegàs... amb un puro d'un pam i mig, amb un gin tònic i alguna cosa més que hi havia per allà, que no direm.
No donen tota informació.
Alguna rosa, què?
Escolta, Pau, hi havia gent de Balears, hi havia jo que mallorquí, menorquí,
sí,
formentament.
Hi havia el germà de Llorenç Serra Ferrer, que és de Sa Pobla, i hi havia gent de... un altre que era de Llubí...
Si dius un que era de Llubí, no sabem qui és, heu dit, perquè els catalans a vegades això vos ho pensau.
I l'expresident de la Generalitat, en Jordi Pujol, era per allà, que també saben que li va donar suport a les eleccions.
A la festa no, va anar a votar al matí.
No va venir, però, no va poder venir.
Però l'esforç va fer d'anar a votar al matí, per broma.
Clar.
35 anys, eh?
I la Pau de Pons ha acompanyat a la campanya electoral de Joan Laporta amb cançons com aquesta.
I ara Laporta president. Que torni el president la gent. I el cul ell ens ha un crit al vent.
No canvieu si no sou del Barça, perquè tanmateix aquest tema vos interessa. A veure, Pau, l'ús de gas va ser aquesta festa, va ser a l'ús de gas. Com us ho imagineu? És a dir, quina música hi havia, per exemple? I es va sonar aquesta cançó que sentim?
A la No, aquesta no. Acabem d'anar al dijoc i va fallar aquí.
Però, sí,
però tota la resta eren cançons molt adaptades a l'ocasió. Cançons del Barça, càntics... Un dia de partit, olor... Coses d'aquestes. De l'ololó, de hooliganisme, m'enteneu?
Molt bé.
Va ser una festa molt animada. Ell va arribar a les 3 i pico, perquè havia fet totes les entrevistes i tot.
Mare
meva. Quan va arribar, semblava Jesucrist arribant a Jerusalem, saps? El dia de Diumenge de Rams, igual.
I tant. I entenc que aquesta cançó que vares escriure tu, tot culer l'ha de saber, no?
O, si més no, tot l'aportista, que de vegades no coincideix.
Per què creus que la porta és el president que el Barça ha de tenir?
A mi em sembla que sí, per això el vaig votar. Però, clar, aquesta societat està molt dividida. Però aquest és de fora... es veu, en perspectiva, es veu que és un president que va fer pel Barça. Doncs és que de vegades, des de fora, les coses es veuen més clares. Jo ho veig així. Però bé, no, tampoc no mos hi fotrem aquí gaire fort.
Exactament, no, això no és per tres en joc.
Exacte.
És per tres però bueno.
Però se'l veu en la porta, se'l veu una persona que gaudeix de viure. És a dir, com que...
Ah,
i que tampoc té preocupacions. És així, o no, Pau?
Té moltes preocupacions, perquè el dia a dia d'un club com el Barça... té moltes preocupacions i moltes pressions, però és un home que els francesos en diuen la joie de vivre, que li agrada celebrar la vida. I això, en aquest país nostre, està una mica mal vist, perquè som un país, de vegades, de gent acomplexada. I a la que hi ha algú desacomplexat, que me caga en dena, diu les coses clares i disfruta la vida i celebra les coses que s'han de celebrar, doncs hi ha molta gent que ho veu com, oh, què fa aquest.
Sí, que...
Oi, això em sembla que s'ha de vindicar, cony.
De tant en tant li agrada desfer-se d'aquestes preocupacions i anar a lo important que és celebrar una victòria.
Ah, exacte.
Amén, Pau, t'hem telefonat perquè mos expliquis un poc a xiu-xius que va haver aquesta festa de l'Ut de Gas, en què celebrava la victòria de la Porta, bé, que va ser reelegit com a president, però també perquè tu tens un vincle especial amb Mallorca. Tenim entès que fas comptes tornar aquest estiu per fer una col·laboració amb un artista molt estimat aquí. No sé si poden dir el nom d'aquesta persona.
Ja, aquí...
Ho poden dir? Amén, digue-ho tu, Pau.
En Tom Abad.
Amén, com serà això? Com s'ha gestat tot això, Pau?
De fet, mira, lligant-ho amb això que us deia abans, aquests mallorquins que hi havia, el Serra Ferrer i aquests, van trucar al Tomeu Penya i s'hi va posar el telèfon a la porta i el Tomeu Penya i la porta van celebrar un moment la victòria junts. Li va donar l'enhorabona.
Aquesta era xiu-xiu com us interessa, la Pau de Pons.
És que jo t'anava a demanar, Pau, que en Tomeu i en la Porta tenen molt en comú, no? Que són dos gaudidors de la vida.
Sí, sí. Estan tallats pel mateix patró, són molt semblants. Són molt preguts.
I que se varen dir aquella telefonada.
Doncs, bueno, el típic, Tomeu, no sé què... No hi vaig ser. Però m'ho van explicar a posteriori, sí.
Que bo.
Jo a la Porta, per tant, és un fan declarat de Tomeu Penya.
Ah, Tomeu de la Porta, sí. No ho sabem.
Sempre, tot. Sempre que he vingut aquí a Mallorca per trobar des de penyes i així, el Tomeu sempre hi ha sigut.
Ah, mira.
I va un moment que vareu decidir fer una col·laboració, que teniu...
Sí,
comença a gestar.
Ja tinc la lletra escrita, i ara mateix aquí vaig amb cotxe i al costat hi tinc el músic, que hi posarà la música, per tant... Només cal posar fil a l'agulla i jo em sembla que després de l'estiu, que passi totes les festes majors, totes les verbenes, ja li fotrem canya i espero poder venir aquí amb vosaltres en directe a promocionar-ho, això.
Evidentment que sí.
Home, per favor, t'esperam aquí.
Amb els braços oberts.
Però si a part d'això, us dono una altra exclusiva.
Per favor.
Que em sembla que abans de l'estiu estarem a disposició de fer una cançó dedicada a Mallorca. Perquè jo... sempre he tingut un vincle molt especial, afectuós amb aquesta illa. M'agrada molt la idiosincràsia de la gent d'aquí, com sou, totes les festes populars, i aquest mes de gener vaig anar a Sant Antoni, a Manacor, i encara em vaig enamorar més i vaig pensar, has de fer una cançó, i així ho farem. Farem una cançoneta dedicada a Mallorca i als mallorquins i mallorquines.
Que bé, estan molt contents. Que és el que més te va agradar d'aquest Sant Antoni de Manacor? Com ho vas viure?
Doncs que tant joves com vells viuen la festa, és una festa molt arrelada, i veure tanta gent, i gent jove sobretot, visquent una festa popular com aquesta, doncs fa tenir esperança i fa pensar que hi ha futur, perquè el jovent és el gran, és el futur de Mallorca. I per tant, veure que el jovent s'ho pren tan en sèrio a les festes populars, va preveure que aquesta illa vostra té futur. La identitat mallorquina per viure.
Estic molt content de sentir això, Pau. Estic convençut que molt d'oients nostres també li agrada molt sentir això de part d'una persona que no és de les Balears. I també mos dius que te va sorprendre perquè molta gent per Manacor, sí, pel carrer t'aturava i te coneixia, com a lo Pau de Pont.
Ostres.
Sí, això em va sorprendre gratament, perquè anava pel carrer per Manacor i hi havia gent que em deia perdona, me confong. No te foia per Manacor. I vaig veure que hi ha molta connexió de Mallorca amb aquí, amb Catalunya. Per tant, això em va estar content.
I tant.
Que de vegades es vol dissimular, però el que és la gent està molt connectada.
Ens és inevitable. I tu mos imites molt bé, aquesta gent mallorquina, en aquest cas.
Són molts anys d'immersió lingüística, he escoltat IB3 Ràdio, IB3 Televisió, som molt amic de Miquel Montoro, i si vols te puc xerrar amb mallorquí fora vilet, enquiat, és part forana.
Ja m'han contat que en Pau a casa seva visionava IB3, li agradava tant que el tenia posat IB3 Televisió, IB3 Ràdio, i bé, Gent de la Mà, tots aquests, ja, Com anar, tots aquests programes,
un
fan declarat.
Antoni Ballador.
Ostres.
Perquè ja, exactament.
De l'Otet era molt fan d'en Rafael Nadal, jo jugava a tenis i m'agrada molt de Rafael. I, bueno, una cosa i l'altra, doncs, me se va aferrar 700.
No, ja ho veiem. Escolta, Pau...
Per el mallorquí?
No, sí.
Qual que pic, m'ha anat molt bé per lligar.
Això ho crec.
Me vaig passar per mallorquí i queda un poc més exòtic.
Perquè
tu ets de... D'on ets exactament, Pau?
Jo soc de Ponts. De Ponts, que és un poble de la província de Lleida.
La Pau de Pons, clar que sí.
Exacte.
Demà, Pau, és un dia molt especial per tu perquè fas el teu concert de 10 anys de trajectòria. El fas de Luz de Gas.
Un altre pic.
Vendran a la porta?
No ho puc dir així públicament ni amb obert, perquè si després no ve, quedo malament i el comprometo, però com que em caieu bé i la gent de Luz de Gas de Barcelona... Dubto que estiguin escoltant aquesta entrevista. A vosaltres us puc dir que ell personalment em va confirmar que faria el possible per vindre. I a més, veient que ara el Barça està guanyant, jo crec que tot està de cara.
Que bé, Pau.
I de l'enhorabona per aquest 10 anys de trajectòria musical i d'itinerar per tots els concerts de Catalunya. Si qualque moment vol fer una gira per Balears, ja ho saps, aquí aquest és el programa.
Per favor, avisa-m'ho, t'esperam.
Ho veurem. Moltes gràcies, molt agraït.
Una ferrada, la Pau de Pons.
Igualment.
Que vagi bé.
La chica de Formentor cantan y ríen y baila. La chica de Formentor solo piensan en el amor. La chica de Formentor cantan y ríen y baila. La chica de Formentor solo piensan en el amor.
Un turista vino aquí de muy lejos a tomar el sol por sabios consejos, pero al ver de Formentor su bahía ya no se quiso marchar. Le miraron unos ojos risueños, le cantaron a la luz de la luna. Desde entonces ya no tuvo ninguna duda y se puso a soñar.
La chica de Formentor cantan y ríen y bailan. La chica de Formentor solo piensan en el amor.
La situació, més d'un milió han caigut a Pollença.
Habemus papam.
Algú que ha validat la Bonoloto a Pollença, és a dir, la Quiniela, rebrà més de 1.500.000 euros per un premi de primera categoria celebrat ahir dimarts.
El bitllet ha estat validat al carrer Miquel Costa i Llobera de Pollença, segons ha informat Loterías y Apuestas del Estado. I atenció, perquè la combinació guanyadora és el 4, 11, 13, 22, 39, 43.
Volen saber qui és aquest pollencí pollencina afortunat.
Habemus papam.
La chica de Formentor solo piensan en el amor. La chica de Formentor cantan y ríen y bailan. baila la chica de Palmentor. Solo piensan en el amor, solo piensan en el amor, solo piensan en el amor.
Y qué amor, caramba.
TV3 Ràdio és diversitat.
TV3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. I TV3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor, que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Xiu, xiu.
Avui m'agradaria dedicar aquesta cançó de Només viure de ginestar a en Xavi, perquè a prop d'ell tot és més senzill i és on sempre puc ser jo.
Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por, fent el mort, la vida passa igual.
Gràcies per fer-nos de missatgers de l'amor a través d'aquestes dedicatòries que mos feis arribar per posar la ràdio i d'aquesta manera fer el dia una mica especial a qualque persona que estimau. Però ara hem de canviar de tema completament, de mood, com diuen els joves d'avui en dia, perquè és el moment de que en Jordi se posi hater.
T'has convertit en un hater.
Idò, sí, toca enfadar-se, perquè sabeu que avui anirem a qualque lloc i anirem a enfadar-nos i a queixar-nos, ja està. És un poc això,
a veure, entre cometes, sempre amb humor, perquè ara no són hores d'enfadar-nos.
Bé, un bon moto prendràs tu, però jo...
Perquè en Jordi, és dimarts, en aquesta hora s'empipa.
Avui no són dimecres.
Avui és dimecres, en aquesta hora s'empipa.
No passa la setmana.
No passa la... Va, Jordi.
Idò, avui anirem a un lloc. Avui anirem a un lloc on normalment s'hi va per obligació. I ahir anàvem a passar una mala estona.
Ai, per favor, aquesta negativitat.
I vas perquè no tens un altre lloc on anar, realment. I és curiós perquè aquí hi ha dos tipus de persones. Hi ha gent que no hi ha anat pràcticament mai en la seva vida o gent que hi va bastant freqüentment. Mm-hmm. És un espai silenciós, dedicat al coneixement, a la lectura, a l'estudi. Però per damunt de totes aquestes coses és un lloc on anar a avorrir-se.
No és bon això, Jordi, per favor.
És totalment cert, perquè avui anam a la biblioteca.
Jordi, per l'amor de Déu, si no pot deixar...
Vosaltres éreu, vosaltres éreu d'anar.
Oi sou? Una biblioteca és un lloc que te gombola, t'abraça,
sí.
Està ple de llibres.
I venen les noves generacions per rompre-ho tot.
De què vas?
I per agafar llibres i esqueixar-los per la meitat.
Per favor, quin mal en escò, Jordi.
Qualcú ha de venir a dir les veritats aquí jo, i m'ha tocat.
Jo hi vaig i hi anava. Hi he anat molt a una biblioteca.
Hi vas encara, preparar xiu-xiu.
No, però bé, sí.
A llegir, cercar qualque llibre.
Sí, a fer altres feines.
Mira, jo aquestes darreres vacances no sabia que llegir, vaig anar a la de Bunyola.
Jo vaig ser, bé, vaig ser de cort, ser d'estup, ser de la misericòrdia, ser de cansales...
Està molt bé.
Quina més vol? Molt més.
Visca, visca les biblioteques
està molt bé.
Municipals.
Molt, però jo he de dir, aquí soc un poc fals, jo, perquè hi he anat qualcunes vegades, però no tant com tots aquells que hi anaven per estudiar, quan tenien exàmens, quan tenien treballs, però és igual, perquè jo igualment faré de veu del poble i anirem tots junts a la biblioteca, així que entram.
Jordi, això és una biblioteca... Ah, perdó.
Ah, mira. Dubtaves, eh?
Clar, jo he sentit cotxe, no sabia gaire bé què.
Veus quant abadeix de tot el renou de ciutat?
Però bé, entram i ja mos enfadant. Ja tenim el primer problema. Per què hi ha bosses, jerseys, motxilles damunt cadires buides? En quin moment hem normalitzat el fet de reservar un espai a un edifici públic com si fos teu? Que meva de tota sa vida, qui se'n va a Sevilla...
No ho direm.
A més, me fa molta gràcia perquè col·loquen sa bufanda i ja està. Però és que ja és el seu puesto i és literalment aquell infant de quart de primari que pintava el seu nom a sa taula i se pensava que era seva ja el resta dels curs. És un poc lo mateix.
Això passa molt quan és època d'exàmens i sobretot són biblioteques de sa universitat.
També passa les festes de poble, no?
També, eh? No les universitats.
Sí, però l'havia anat tanta gent com a la universitat en època d'exàmens que no importa reservar la cadira, ho dic per això.
També les festes de poble, que la cadireta de plàstic posen mocadors.
Ah, sí?
Perquè no se segueix la gent, és un poc el mateix. Però bé, tota aquesta gent, malament, fatal. Que més, hi ha gent que reserva el seu lloc i després mai hi va en aquest lloc. I si no, escoltau.
Pues jo, durant l'època de selectivitat, pues volia anar a la biblioteca, però era el Covid. I clar, els seients estaven reservats i havies d'agafar cita. Una cosa que jo no hi sabia, entonces vaig anar a la biblioteca i no vaig poder estudiar allà perquè havia gent que havia reservat els seus seients, però allà no va aparèixer ningú. Entonces, pues bé, no vaig poder estudiar i me va fer molta ràbia. Estamos mal, pero
es lo normal. Bé, gent que reserva lloc i després no apareix, com a les perruqueries.
Sí,
ara tenen molt de problemes.
Sí, perquè no avisen, no?
Exacte, hi ha gent que demana cita i després no s'hi presenta i les perruqueries estan perdent, sí.
Les perruqueries i la paraula perd valor.
Exacte,
Jordi...
també. Que ben dit, Xavi.
S'ha de ser bona persona en aquest món.
Sí,
però bé, nosaltres no volem problemes, així que anirem a seure a una altra banda. Callarem. No robarem cap bufanda ni cap motxilla. Però és vera que triar lloc és un art, una biblioteca, perquè te pot arribar a tocar de vora qualque personatge i ja la tens feta.
Jo, la meva anècdota de la biblioteca va passar a la biblioteca, una de les biblioteques de Suïc. Bàsicament, era que jo vaig anar a una biblioteca i pues, hi havia ja la meva amiga que m'esperava allà. I quan vaig arribar allà, pues, la meva amiga compartia taula amb una altra lota que no la coneixíem de res. I quan vaig anar a seure, pues, a veure, aquesta nina tenia com les cames super estirades, en plan... Estava com estiradíssima, o sigui, no sé si tenies escales molt llargues o què. Però bé, li dic perdona, no sé què, si ai, disculpa, no sé què, res, no sé. I bé, traig l'ordinador i bueno, sabeu que aquesta nina estava molt constipada i comença a treure Kleenex i a mocar-se, fer un renouer i et xems i moc i et xems i xacabó, que ja no podia més de ser com a mare meva. I després va començar, van a treure un paquet de galletes, comença a menjar galletes, una darrere l'altra, i galletes, i bocins de galletes per tot. I ja, lo darrer, quan va dir no puc més, va ser que treure un tàper ple de prunes i s'ha posat a menjar-se les prunes allà que li regalimava per tot, fer un renouer de xuclar les prunes. O sigui, estudiar no vaig estudiar, però bueno, me vaig passar bé, això sí.
Un pot de decòrum, per favor, en els espais públics.
Menjar prunes a una biblioteca.
En Xavi mai.
Cadascú fa... Vol trobar la veritat, coses així?
Menjar prunes a una biblioteca?
Sí, has menjat prunes
a una biblioteca. No, mai.
No, però és vera que això de renou hi ha mil variants, no? Telèfons que sonen, auriculars, música massa forta, que l'acaba sentint tothom, gent que utilitza el subratllador molt fort... I fa molt de renou. Bé.
Has de ser una mica també quisquillós, eh?
Bé, perquè el surrellador fa sona, però sona.
Sí, d'aquests dolentots del passar sí que fan renou.
Però dins tots aquests renous n'hi ha un que és el que molesta. És el que molesta més.
Ja sé quin és aquest.
És
xiu-xiuets?
És el xiu-xiuets, però xiu-xiuets dolent. Que és d'aquesta gent que intenta xerrar fluix, però s'escolta. I per xerrar, bon anar a un bar, per exemple, vos recomano. Que si ets un poc a vergonya, com a mínim no ho dissimulis i xerres fluix, ja xerra normal i molestes igual. Però bé, intentem estudiar. com podem, evitar distraccions. Però a vegades no fa falta que sigui la gent externa la que mos despista.
Bé, jo de tota la vida, com a bon estudiant, he tingut una biblioteca de confiança, que és del meu poble, i no tinc cap queixa cap a aquesta biblioteca. És més, jo sóc besti amb el meu bibliotecari. Què passa? Que el que més odi d'una biblioteca sóc jo mateixa. I és que sempre que he anat per estudiar, he anat a fer treballs, i cada 10 minuts havia d'anar a berenar, a prendre un descans, a prendre l'aire. Així que jo mateixa m'ho dic a mi mateixa quan vaig a la biblioteca, perquè, per favor, t'has de concentrar, i mai m'arriba a concentrar del tot.
Aquí venim a queixar-nos dels altres, però a vegades hem de ser autocrítics.
Una mica d'autocrítica.
Una mica d'autocrítica en
aquesta
secció.
En aquest cas, duim un ventall d'estudiants que han aprofitat la biblioteca, a veure, però també a altres coses, altres fets que molesten a gent que hi va a cercar llibres, per exemple, Jordi.
Sí, és la típica situació on vols un llibre X, demanes on és, i allà no és. Però hem de dir que no és culpa del bibliotecari, y sino como os lo conté una persona que ya ha fet feina.
Hace un tiempo estuve trabajando como auxiliar en una biblioteca. Hay un orden estándar para que nosotros podamos encontrarlos a través de unos códigos que tienen todos los libros. Y esto se vuelve bastante complicado cuando de repente viene alguien y en dos segundos te destroza el orden. Sobre todo porque yo trabajaba en una biblioteca que tenía mucha orientación para niños. Y os podéis imaginar que en el momento en que había un cuentacuentos y los padres venían a por libros y demás y dejaban escoger a los niños, se volvía una locura en cero coma. Y es que no hay respeto por el aire limpio,
y es que no hay respeto por los pajarillos. Sa gent, no? Sa gent.
A veure, que aixequi sa mà qui no té un llibre de fa estona de sa biblioteca. Per favor, reviseu els vostres prestatges i feis el favor de tornar aquest llibre de l'any 2003 que teniu en el prestatge.
Jo crec que fins i tot
de la biblioteca municipal.
Jo crec que tinc una pel·lícula i tot.
Segurament algú té DVDs.
És complet, és complet.
Jo tinc un pot de tot i és vera que tots tenim un trauma amb això de no tornar mai un llibre, perquè a més quan més temps passava més greu te sabia i no hi anava. Ja t'acostava cada vint més. Així que se va una bolla i dius, bé, ja està, no el torn.
Podria ser una metàfora de sa vida.
Però el millor per compensar a tots aquests bibliotecaris que no els han tornat els llibres, podríem dur-los llibres que no utilitzam, que hi ha biblioteques que accepten donacions. Però amb això també s'ha d'anar alerta.
Aceptamos donaciones y mucha gente se toma la libertad de traernos cajas y cajas de libros polvorientos de cuando vacían una estantería y no saben qué hacer con ello. Les da pena y a veces os habéis encontrado en la basura cajas de libros. Pues hay gente que los lleva a la biblioteca. Y está genial, porque aceptamos donaciones. Lo malo es que hay que ser un poco selectivo, porque la mayoría de cosas que aceptamos están desfasadas y al final hay que tirarlas.
És a dir, llibres sí, però llibres mig arrebessats que tens per casa teva i plens de pols i de... Bé, que estan fets un desastre.
Falten pàgines.
Falten pàgines, tal. No els adueu a la biblioteca.
Tacats de...
Això me'n van fer comprar un llibre nou, perquè el vaig deixar... Clar, era un llibre
vergonya.
De dret, clar, de biblioteca de la universitat. Xavi. Era un llibre de dret que costava 33 euros. Jo, època d'estudiants, no tenia...
Eres tan descuidat.
Sí, un desastre. Per favor, allà,
no te va caure sa cara de vergonya.
Sí, vaig anar allà i vaig pensar, tal vegada no me l'accepto, me'n van fer comprar un de nou i bona.
Ben el vas comprar, o?
El vaig haver de comprar.
Home, per favor.
L'opció més fàcil era no tornar aquell llibre mai.
No, perquè tenien fitxat allà a la biblioteca.
Te tenien fitxat.
Sí. Ara he canviat per complet la visió que te tenc, oi?
No passa res.
I el respecte que te tenc.
Però què tens, ara? Ara que un dia vaig dibuixar un poquet.
Bé, jo he vengut aquí a queixar-me, i és perquè jo me queix molt, però els que també tenen per queixar-se són els bibliotecaris. I també tenen molt de... Els hi passen moltes coses, i si no, demanau-li a Maria Antònia.
Bueno, som bibliotecària de professió i d'ànima i de vocació. O sigui que hi ha moltíssimes coses que m'encanten de la meva feina, perquè és una de les feines més guapes del món. Però he de dir que hi ha coses que me molesten. I me queixaré un poquet. Me queix i me molesta quan me diguin «Tu has hagut d'estudiar per fer de bibliotecària? Què fa falta? Què te demanen?» A mi m'agrada molt llegir. Entonces, jo podria venir aquí, no?, a fer feina. Jo molt amablement explic que, bueno, que sí, que podria venir a fer feina després de formar-te, després d'estudiar, fer unes oposicions, presentar-te oposicions, guanyar-les, quedar-te en la plaça i després seguir treballant. Una cosa també que me molesta de la meva feina és que la gent de vegades se queixa de que tinc un horari molt curtet de servei de la biblioteca. Sobretot me refereix que a les biblioteques de poble, a les biblioteques de petites. I clar, evidentment, jo he de tenir, jo i tothom ha de tenir el seu horari, perquè ha de tenir unes hores per fer feina, unes hores per donar servei i unes hores per descansar.
Ja ho sabeu, no li demaneu a una bibliotecari si ha estudiat per això, perquè segur que és recurrent i no mola, no us agrada.
No val, jo també m'agrada llegir, puc fer feina aquí? No, home, no. Clar.
No va d'això, de fet, deuen tenir poc temps per llegir, no vull llegir massa. A la millor després te pots endur qualque llibre a casa, això sí, més fàcil.
Exacte.
Però bé, un pot d'educació amb els bibliotecaris. Sí. I bé, ja, no sé, entre converses amb bibliotecaris, distraccions i queixes, no sé si hem estudiat massa, no sé si ha estat profitosa aquesta visita.
Bé, sí. Jo crec que sí, que ha estat entretenguda. Vos heu animat a visitar una biblioteca?
Però jo crec que en Jordi intentava que no mos animàssim a visitar més biblioteques.
Jo m'ha fet canes, idò.
Sí, jo també he guanyat una mica.
Demà de matí i miré.
No, quina? No, peixa.
S'ha de Bunyola. Has anat, s'ha d'acord?
Jo, te penses.
Però per què... O sigui, perdona.
T'haguem d'anar a una biblioteca municipal de Bunyola.
Escolta, Jordi, el que demanarà.
O sigui, ara, de la millor demà vaig a la biblioteca. Què feis allà?
Per fer moltes coses, Jordi.
Cercar llibres per llegir.
Cercar llibres, estudiar, llegir diari.
No importa comprar-los, els llibres.
Des del País, passant per el Mundo, fins a l'última hora. Eh?
Però això, vas a un bar i te fas un cafè.
Men, Jordi, no m'esperava això de tu, eh? No m'esperava.
Ja, sí. Jo sóc, sí, he llegit molt poc, jo me falta biblioteca.
Oh.
Totalment. Passem pàgina, per favor. I'm just gonna shake into the fella over there with the hella good hair. Won't you come on over, baby, we can shake, shake, shake. Yeah,
Ràdio és cultura. Dissabte a les 12 torna el millor futbol a IB3 Ràdio.
Bon dia, benvinguts a Esports 3 en Joc. Benvinguts.
Segueix amb Esports 3 en Joc del del Martínez Valero, l'Elx Reial Mallorca.
Hay que entender que es una especie de final, un rival directo.
L'emoció del partit en l'opinió dels millors comentaristes i la secció més entretingudes a la prèvia de l'Elx Mallorca. Futbol de primera a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Ah,
avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual
de deixarà... dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
No hem de perdre temps, continuem a xiu-xiu, perquè ja és aquí l'única persona d'aquest programa que té a la seva agenda contactes de famosos de bon, de bon, de bon de veres.
El dels dos Grammys.
En Juanjo Montserrat, bon vespre, Juanjo.
Molt bones, com anem?
Molt bé, i tu?
Molt bé.
Avui vens acompanyat.
Sí, efectivament.
Que mos durs.
Tant de bo tenia la meva agenda el número d'en Risto Mejide, que he de dir que no el tenc, però algo me va unir a ell. I és haver anat a Got Talent amb aquesta tamatona. I jo tenia un deute amb Xiu-Xiu, amb els oients, i sobretot amb tots vosaltres, i en especial amb Xavi.
Gràcies, gràcies.
Que és tocar la balanguera en la tamatona.
Però aquest
és la
tamatona.
Ah, bé, per qui no m'ha
de presentar, perquè això em dius la tamatona, i a través de la ràdio no sé què.
Una tamatona és un instrument japonès, bé, instrument barra jugueta, que té una forma com a de corxel, que també recorda a un, no sé com sigui, un català, un renacuajo.
Un cabotet, no? Un granot.
Un petit granot.
No sé.
Bé,
és igual.
I pareix una, bé, pareix una corxa i té una careta, de dins de sa cara té un altabou, i si li toques el pal aquest, doncs pues fa notes, bàsicament.
És una jugueta. I fa que renou.
Sí, i fa que renou. Bé, i pot dir sí. Mamà.
Perdó.
Bueno, més o menys. Mm.
Perdona, un parèntesi lingüístic. Cap gros, un cap gros.
Un cap gros, així és. Mm. Això apareix un cap gros i els japoneses, bueno, que estan un poc apiats.
Tu vares anar a un programa de televisió amb aquest instrument guió jugueta i en Risto Mejide te va dir que eres es Maluma de sa òpera perquè vares sí. Tocar es No Son Dorma.
Sí, No Son Dorma, que també vaig cantar aquí fa poquet. Sí. I
després va venir un japonès, va robar el vídeo, el va subtitular en japonès i va agafar 10 milions de visites.
10 milions de visites i jo n'he vist un duro. M'hi van regalar una calça amb molt de tamatones, però ja està. Lionam.
Vinga.
Gas.
Com sona so tamatone en mallorquí?
Sí. I diu...
Molt bé, bravo. Senyores i senyors.
Mare meva, la balanguera, com mai s'havia sentit, estic segura, per un otamatone amb el Juanjo Montserrat. Ha estat
sí,
espectacular. Juanjo.
I ja me'n puc anar a casa meva.
Això ho has assajat molt?
No.
Mare meva, ha estat
crec que ho he tocat a casa meva una vegada i ja està.
Jo crec que na Maria del Mar Bonet t'ho demanarà per la seva pròxima actuació.
És probablement el més gratuïtíssim que s'ha fet en aquest programa, en plan, perquè sí, és possible.
Pobre, però a veure, és espectacle.
S'han fet coses molt gratuïtes.
És entreteniment.
Però això està fantàstic.
A veure, el toc jo, mem.
En Sanil.
Ah, s'ha d'encendre.
Les piles, claro. Pilla, pap.
Xiu, xiu.
Almenys, també vull, un segon. Molt ràpid.
Vinga, que en Juanjo sí, mos ha de contar coses.
Com ho veus, Juanjo, bé o no?
Bé, bueno,
que també t'ho ven.
Així,
un altre victori per Sors, efectivament. Un altre victori.
No, això vol dir que no és gent fàcil tocar aquest animaló.
Juanjo, sí. Més victòries per qui no hi sent,
sí.
Que és el tema que mos dus avui.
Vos duc un tema, i és que se compleixen 6 anys de la pandèmia, del Covid. Aquí pareix una tonteria, però no, se compleixen 6 anys. D'aquell 14 de març en què se va aturar el país i se va instaurar l'estat d'alarma per molt d'aquest SARS-CoV-19, un virus que se va originar suposadament a la Xina i se va propagar ràpidament i tenia una tassa de mortalitat, bueno, aparentment important.
Per tant, Juanjo, 6 anys de...
Això? Sí.
Això? Hola, Juanjo.
Sí.
Aquesta cançoneta.
Què estàveu fent, Valtos, el dia que se va parar l'estat d'alarma?
El que nostre, que havien de fer?
Jo era classe. És que jo feia segon de batxiller,
Mare meva.
Era un diumenge, no? Jo era a Barcelona.
Era un domi... No ho sé.
Vaig tornar en cap de setmana, eren els barans batxamits i m'ho van dir...
Sí, ja s'havia dit que no sortissis.
Ah, sí? No ho sé. Jo me'n recordo que m'han dit, demà mos tancaran.
Jo me'n record que tenia una festa i no hi vaig anar.
Jo va entrar a ser directora de l'institut, suada... com a superpreocupada, dient dilluns no tornava a classe.
Jo era a Estepona. A Màlaga, a Estepona, bueno, tenia un concert. I clar, nosaltres ja es vol d'anada, ja ens van avisar, ui, alerta. I clar, en aquell vol d'anada cap a Estepona ja veiem gent amb mascareta. En aquell moment era com a la contrari. Veies qualcú amb mascareta i deies... Tu no te m'acostis, saps? Sí. Perquè aquí passen coses rares. I se va estarar l'estat d'alarma i nosaltres érem a Estepona i vam haver de tornar ni concert ni res i ja vam tornar amb una mascareta i dèiem, què està passant? Bueno, jo record aquella època d'aïllament amb diverses imatges mentals, almenys se coincidiu en jo. I una imatge mental meva era jugar en el Fortnite... cada hora baixa, a les 7:30, amb els col·legues. No sé, Volto, si teníeu com un ritual diari en qualcú, fer una videotrucada...
Jo, és que feia feina en els 5 dies i jo podia sortir perquè era personal essencial.
Jo jugava per Xeixi, per mòbil, per Xeixi Star, no, per Xeixi Star, i feia videotelefonada amb els amics i també passava un gust, eh?
Jo feia segon de batxiller, així que feia treballs i feia coses.
A tot el que te demanem, jo feia
segon de batxiller, vull dir que tenia, però jo tenia feines i coses i treballs.
Una altra imatge mental meva, no sé si ho vareu veure a voltes, va ser Tiger King.
No sé de com a parles.
Però com pot ser
això?
Mai?
Tiger King.
Va ser una sèrie documental que va treure Netflix just en el principi. Just en el principi, ho van fer posta. I se va fer viral per tot el món. Era un senyor americà que d'una manera molt dubtable... dubtablement legal, aconseguia animals exòtics allà als Estats Units i els ficaven a seu zoo, a espais protegits, amb moltes comilles. Se va fer superviral.
No ho vaig veure, tampoc.
És curiós, perquè a dia d'avui ja s'ha oblidat això. És com que moltes coses que se van fer pel Covid i la pandèmia estan com amagades perquè no vol...
Però has posat aquesta cançoneta i...
A mi m'adona
algo. Mos transportava en aquella època.
Anem amb una imatge mental que va ser un meme, que era aquest meme dels africans ballant amb un ataúd.
Vos les recordeu d'aquests 4 africans que duen un caixó?
Això va ser viralíssim.
Sí. I se posaven a ballar, un caixó a les espatlles, i ballaven.
Típic vídeo de la gallina que travessava el carrer i entrava un Kentucky Fried Chicken i tot una parava
en
caixó.
En definitiva, vídeos d'internet, ja està.
Molt d'internet.
I anem amb un moment també superimportant del confinament, quasi inclús musical, que va ser el moment que sortíem en el balcó a fer palmes per el servei sanitari.
A fer bambolletes.
Bambolletes.
Aquestes bambolletes en els sanitaris que, per desgràcia, se van oblidar moltes coses massa aviat.
Així és. Que mon pare mateix estava allà a les espases, al pie del canyón. Però bueno, tot va anar bé. També se van posar molt de moda els concerts en el balcó, que s'ha fet just després d'aplaudir. Hi havia gent que no vivia a Palma, però jo sí, i allà jo era espectacular. I clar, I jo vivia en un cantó i va haver moments que se m'ajuntaven la festa del DJ aquell. Clar, s'entra a l'equipós Saltabou, se començava a fer de DJ i moltes vegades tocaven aquests resistirets just després de les manvelletes. Hi havia vegades que jo sentia tres resistirets simultanis perquè cap meva feia cantó, no?
I la vas treure sota matona, tu?
Me vaig negar a fer qualque... tot tipus de coses que se puguin fer en el balcó, en plan tocar, treure la guitarra, fer... No, mai negar completament. Bé, també hi havia el moment de tocar cacerola, perquè si t'estava en compte d'aquesta mesura, perquè tenien segurament una idea millor, no? A casa seva.
Coses que passen, sí.
Sí, i hi va haver un dematí que m'ha passat una cosa molt xula, amb una espècie de circo.
Mam?
Que hi havia.
Contamoso.
Hi havia un senyor en el meu carrer que se va autodenominar com a s'animador dels nins del meu carrer, no? I a vegades se porava a fer com un show, supos que el devien mirar pels balcons, pels pues nins, les famílies, que no dic que estigui malament, perquè va passar un dissabte de matí, no sé, les 9, les 10, música de circo a tope, i va començar a fer un speech de dir «Buenos días, niños!» I va dir... És que va ser molt graciós. Ja ho sentia tot des de llit i deia «Algunos de nuestros vecinos me han denunciado a la policía». No, va ser espectacular. I va dir...
I de fons, això.
Sí. No, increïble. «Algunos vecinos no quieren que yo... entretenga a sus niños. Pues que sepáis que 615 va a dir seu número, me lo decís directamente a mí, a mi cara. Bé, va ser espectacular.
Tot això mentre te feien bambolletes, sí, perquè érem els millors.
Terrible. I tot això tu dormies aquell dissabte de matí. No? Bé,
jo quan vaig començar a sentir això, jo estava ja parlant d'orella. Increïble, no? Bé, el darrer record mental que tenc és la popularitat que va tenir la música a internet, i és que un dels sectors més afectats, Vesperon, va ser el sector cultural i d'entreteniment, perquè no érem considerats essencials, vosaltres sí, no? Però nosaltres no, i ens vam quedar sense poder anar a fer feina, sense tocar, jo tenia de seguir amb en Rels B, i projectes que estaven previstos, pues xau tot. Per exemple, ens vam quedar sense anar a tocar en el festival Lollapalooza, tant a Xile com a Argentina. Festival que surten a Simpsons, que com no vull jo anar a tocar Lollapalooza, no? Tots els festivals de música se van cancel·lar, moltes sales de concert van haver de tancar perquè no hi havia ingressos, i això va fer que molts artistes anéssim a la creació digital, col·laborant entre nosaltres, fent vídeos d'Instagram, gent feia directes, se podia inclús monetitzar tot això, pues, en subscripcions... Cosetes així, no? Jo mateix vaig crear un canal de Twitch i feia directe cada 2 hores baixes, no? El món de la música durant el Covid va ser un poc rarito, no? I bé, molta gent se va quedar a casa seva i va aprofitar per fer com les millors obres que han fet, per exemple, un Catriel, un disco, si Bad Beach va ser espectacular, i això... no? La creació va explotar, no? I... bueno, entre una d'aquestes coses és que la gent a casa seva que feia música a casa seva, havia de menester un guitarrista, se van recordar d'allò, i patatim patatam, tot això se va convertir en jo fet a Cones Rojos, conseqüentment firmar en Sony, mudar-me a Madrid, guanyar els Grammys, tot això, però és que no, però va venir del Covid, que hi havia gent a casa seva.
La pandèmia va canviar la vida a moltíssima gent.
Perquè si aquells productors allà a Medellín haguessin tingut un guitarrista allà, no m'haguessin criat a mi a l'altra punta del món, curiosament, no? Bé, i xeram de la cançó en la que hem començat, de Resistiré, no? La cançó oficial del confinament.
Ja, Resistiré.
Sí, duo dinàmico, i molt de nosaltres, bueno, li han agafat com a mania, no? El que jo no sabia és que a Mèxic també se va fer un Resistiré 2020, perquè aquí se va fer un remix amb molt d'artistes, en Bisbal i tal. I a Mèxic també, en Cristian Castro, Belinda... No s'ha publicat la xifra oficial, però en teoria els beneficis van anar a la comunitat de Madrid.
Ah, sí?
Sí, me pensava que era algo com a més benèfic del Covid, però va ser... Bueno, comunitat de Madrid...
Sí, ho haurien de...
I vosaltres ja feix,
de contrastar una mica, sí.
Rarito, no? I va un programa, i V3, que era la gran vida, ja era col·laborador, i al cap d'un any d'aquest confinament... m'haig atrevir a convertir aquest Resistiré, que me feia molt d'asco, en una espècie de bolerito. I avui, i en guany, dic com sonaria aquest Resistiré, aquest bolerito de Resistiré, en Mallorca. Ara. Quan no guanyi més una partida,
Quan me vaig a dormir tot sol, quan vegi que tanc tota sortida, quan noti que no me vessa son, quan li agafi por en silenci, quan m'acosta mantenir-me dret, quan tot se record se me revelin i me posin cara a la paret, resistiré plantat davant de tot i me faré de ferro per consolidar sa pell i malgrat que es ven de sa vida bufi fort, seré sa canya intacta i alta que ja mai veurà sa mort. Resistiré per continuar vivint, soportaré els cops i mai m'acabaré rendint, i encara que els meus somnis quedin a no res, resistiré, resistiré.
Juanjo Montserrat, moltes gràcies.
A vosaltres.
Tot i no tornem.